Jair Domínguez. Atrevo. Atrevo, Jair. Aqui, meio.
Aqui, Neus Proceso. Atreveu com base.
Podemos mover.
Mas é manhã uma nova volta pela peruqueria.
Caminho. Pisca a ciência.
Acabat marcha.
El búnquer.
...1875, Kokomo, Indiana, als Estats Units d'Amèrica.
Va sentir un banjo, una cosa una mica...
Noi,
què?
Estem a un puesto que molta, molta alegria no hi ha, de moment.
A Kokomo, Indiana, no hi ha alegria?
De moment, no. L'Ezra és un veterà de la Guerra Civil Americana que, un cop acabat el conflicte, està intentant guanyar-se la vida com a granger. Ell i la seva dona, la Maria, s'encarreguen dels animals de la granja i les collites.
Misèria!
Sí.
Una altra biografia de misèria.
La veritat és
la
que sí.
La gent està tornant a casa de la feina a la una del migdia...
Sí. Per sentir misèria.
Guerra civil americana, un granger, la mare que em va parir.
Noi, almenys és la misèria dels altres.
Sí, això també és veritat. Això també és veritat, que vist en perspectiva
exacte,
sempre fa una
sí.
mica...
Si voleu, poseu Catalunya Informació, que és la nostra.
Sí.
No és gens fàcil fer rotllar la granja i aconseguir portar un plat calent a taula cada dia, noi.
Uf. Ja... Com triguen els pobres a tenir canalla?
Sí, tu.
Eh? El més intel·ligent que es pot fer quan no pots mantenir dues persones que n'hagis de mantenir tres.
Sí. Quatre.
Nou.
Quatre, Jair. L'Ezra i la Maria, en poc temps de diferència, han tingut dues criatures i la seva idea és buscar-ne una tercera.
Però que no ho veuen, que són pobres com rates? Que només bueno, ho veiem des de fora?
Precisament per això, Jair. Ah. Els dos primers fills del matrimoni són dues nenes. Necessiten un nen que, quan sigui una mica més granadet, pugui ajudar el seu pare en les feines dures del camp.
Que les nenes han nascut sense braços ni cames.
Noi, és la mentalitat de l'època. A la tercera va la vençuda, per fi ha nascut un nen.
Que entenc que serà el nostre protagonista.
Doncs no.
I qui és el protagonista? Una de les dues primeres filles? El pare granger que es torna boig i assassina tota la família perquè no la pot mantenir?
No,
i se'ls menja?
Jair, no. La nostra protagonista encara ha de néixer. Ja sabem que l'objectiu del matrimoni era tenir un nen que el dia de demà pogués ajudar amb les feines del camp. Això ja ho hem aconseguit.
Val.
Però... ja sabeu com van aquestes coses. Amb els objectius assolits, sense la pressió d'haver d'engendrar un mascle, la parella es relaxa i la Maria torna a quedar prenyada.
Hòstia, t'has relaxat molt, trobo.
Sí. Sí, sí, noi, cadascú relaxa de la seva manera. Noi. Després de parir tres fills, el part és un pur tràmit. La Maria hi està tan acostumada que la criatura surt amb la mateixa facilitat del qui caga un pinyol d'oliva.
Escolta, sisplau. Sisplau, prou, prou. Prou. I a més, què passa? Estan arribant notícies d'última hora, a més, què passa? S'ha quedat nerviós hasta l'impressora de la barbaritat que has dit. A més, que he sentit el blog, era good, no?
Sí, és que acaba de néixer la Nelly, la filla sí. més petita de l'Ezra i la Maria.
La filla més petita perquè és l'última o has dit la filla més petita perquè és més petita del que ens pensem?
La Nelly és de lo més petit que ha passat pel búnquer, Jair.
Bueno.
És una nena amb empenta, per això, que, contra tot pronòstic, aconsegueix superar els primers anys de vida. Els seus pares, és veritat que la veuen molt petita, però prou feina tenen amb la granja i amb els altres tres fills, com per preocupar-se més del compte per la criatura. Ja creixerà.
Ja creixerà,
ja creixerà.
Sí.
Sí,
Mercè, ja creixerà,
sí.
Home.
Hòstia. És veritat que la fiques al llit i quasi bé no la trobes, però ja creixerà.
Cuidado, això que feu de posar el nadó a dormir amb el llit. No, que dormi aquí entre els dos i el pare és un bitxarraco de 130 quilos. Cuidado.
Matareu el fill.
Un dia matareu el fill.
Un dia matareu el fill.
Cuidado.
I el fill no té per què estar allà al mig.
No.
No té per què. No té per què.
El fill no té per què, no té per què. I si el pare és un ventrecàs de 130 quilos, vés-te'n a dormir al sofà.
Exacte.
A més, sues com una truja, Josep.
Josep. El problema és que l'estirada que hauria de fer una nena normal no acaba d'arribar mai. Van passant els dies i la sensació és que la Nelly cada vegada és més petita.
Què dius?
Finalment, els pares, preocupats, la porten al metge del poble perquè se la miri. Henry Cole. Recordeu aquest nom perquè tornarà... Apunta-te'l, Jair.
Henry Cole.
Cole.
Bueno, sí. No, ja el tinc apuntat, aquí.
Apunta'l bé.
El subratllaré, si vols.
Subratlla'l.
Henry Cole.
En Henry és un cirurgià molt respectat al poble. S'ha guanyat la fama dels veïns perquè ofereix els seus serveis de manera gratuïta a la gent que no té recursos per poder-li pagar.
El médico bueno! El médico bueno! El doctor bueno!
Tots són de doctor bueno, senyora. Bueno. Que passa que aquest no li cobra.
Ah, aquest no li cobra.
És más bueno.
Aquest no li cobra. Llavors ja la farmacèutica li paga un viatge de tant en tant. No sé, per què me recepta tantes medicines? Oh, sí.
No obris aquest meló.
Perdó.
Que podem... Aviam, eh?
Sisplau. Com ja sabeu, els nostres amics no tenen ni un duro, així que Déu els ha beneït amb un metge bondadós que estudiarà la nena de manera completament altruista.
Un moment, estudiarà? Quan el metge, en comptes de visitar-te, directament t'estudia... És que la cosa no pinta bé d'entrada. Què ens estàs amagant aquí?
Tranquil, Jair. Estem en bones mans. Com t'he dit, en Henry és un metge molt respectat. Sí que és veritat que fa 12 anys va matar a trets l'amant de la seva dona, però això ara mateix no ens importa a nosaltres, això.
Què?
Eh? Com?
Que aquesta frase d'abans?
S'ha de separar l'artista de la seva obra, Jair. En Henry va passar que estava molt enamorat de la seva dona,
sí.
I quan va descobrir que li feia el salt amb una altra, va esperar a l'amant un dia que sortia de l'oficina de correus i a plena llum del dia li va clavar 3 trets al pit amb el seu revòlver. Un cop el va tenir mort a terra, li va disparar 3 vegades més per si de cas.
A veure, si és bon metge...
Ah.
És, bueno, no et fotis el llit amb la seva dona. És que també, ja tu també tens unes idees, noi?
És que jo no m'he... Vaja, jo no m'he enrotllat amb cap dona de cap metge dels que tinc. Perquè el metge és el primer que s'ha de respectar. Sisplau.
Ni amb la dona del teu metge ni amb la dona del teu advocat.
Ni del teu jefe.
No, hòstia, aquesta...
Per favor. En Henry és un gran metge, un metge que quan posa la nena a la bàscula els diu als seus pares que no pateixin,
val.
Que 5 quilos és un pes completament normal per un nadó que fa pocs mesos que ha arribat a aquest món.
Val.
Llavors és quan els pares li diuen al doctor que bé, que de fet no fa pocs mesos que ha nascut. No han acabat de trobar el moment per portar-la al metge, però la Nelly, que recordeu que pesa 5 quilos i medeix 60 centímetres...
És com una garrafa d'aigua.
Sí, en realitat ja té 3 anys. 3 anys, 5 quilos,
És molt petita.
És petitota, sí.
Bé, és que tenim coses aquí més grans que aquesta nena.
Sí, sí,
la majoria de coses. Tenim pots de tomàquet aquí darrere, de conserves Ferrer, que són més grans.
Sí, sí. El metge els diu que la Nelly pateix nanisme hipofisiari. La notícia comença a córrer entre els veïns del poble i fins i tot algun diari local se'n fa ressò. Articles diversos amb titulars de l'estil "El matrimoni Keller ha dut al món una nena que en 3 anys només pesa 5 quilos". Què? Jo m'ho llegeixo.
Jo faig clickbait de manual.
Home, sabeu a qui li agrada molt llegir els diaris els diumenges?
Ai, Déu meu. No. No, sisplau. Pensava que anaves a dir Màrius Carol.
No.
No.
El nostre amic Phineas Barnum.
No. No. No aplaudiu. Deixa la nena. És menor.
En Barnum, que sempre rebusca entre la premsa local, precisament per localitzar nous artistes pel seu espectacle, es topa amb la notícia de la nostra Nelly i de seguida viatja fins a Kokomo per fer una oferta als seus pares. El tracte és ben temptador per una família que fa anys que malviu intentant tirar endavant la seva granja. En Barnum ofereix un contracte a la Nelly per actuar al seu circ a canvi d'ingressar-los $100 al mes.
Doncs deu ser una bona pastarrufa per l'època.
Home, i tant que ho és. A més, com que la nena només té 3 anys, el seu pare podrà viatjar amb ella durant la gira per fer-se encàrrec. Així que pare i filla fan les maletes i pugen al tren de la vida en volant.
Pare i filla fan les maletes? No, el pare fa la maleta i carrega la nena dins.
Sí.
Perquè una nena de 5 quilos no pot aixecar ni un jersei.
És que te la deixen pujar Ryanair i tot.
Home.
Com a maleta,
mira. No te cobrarien ni a Ryanair, que et cobren hasta per... Bueno, va a querer oxígeno? Te demanen si voldràs respirar durant el vol,
Ah, vale.
I el pagues. Sí,
¿Usted quiere armilla salvavides, por si acaso?
No, hace falta. No, porque son 35 euros.
Ah, vale. Els propers anys de la nostra protagonista els passarà actuant per tots els racons dels Estats Units amb el circ dels horrors d'en Barnum. Ja sabeu que en Barnum, a part de cuidar molt bé els seus artistes, sí, destaca per sobre dels seus competidors perquè cuida molt l'espectacle que ofereix i els eslògans i tot el màrqueting que gira al seu voltant.
Clar que sí.
Per potenciar la sensació que la Nelly és realment petita en la seva aparició al show, la fa posar damunt d'una tarima. La Nelly surt amb un vestit de cashmere de color blau, però el més impactant, sens dubte, és que apareix a l'escenari just al costat del general Roth Goshen.
Qui és en Roth Goshen?
El gegant àrab.
Cada cop que surt un personatge àrab ha de sonar la música d'Aladdin.
que... Són els referents que tenim.
Ja, no.
Una altra de les estrelles d'en Barnum, eh? Sí. Un paio que gairebé fa 2,5 metres d'altura i que pesa 280 quilos.
Verge santa, se la menjarà.
És que al seu costat la Nelly sembla una nina de porcellana, pobreta. L'espectacle no és cap altre que aquest, eh? Posar un home gegant al costat de la petita Nelly i esperar que la gent rigui. Que pequeña és!
Ja té més argument que moltes obres dels Morancos.
Sí, noi?
Allò és, el guió és: entra los Morancos, salen por la derecha.
I ja està. I a riure.
I una hora i mitja de...
I el teatre ple, eh?
Ple?
Pleníssim, eh?
I la meitat de coses que diuen no les entens, però tu vas rient.
Sí. A tot això se li ha de sumar el màrqueting habitual d'en Barnum, sí, que durant els anys que estarà actuant per ella, per ell, perdó, la presenta de diverses maneres.
Aviam.
Senyores i senyors, passin i vegin a la Nelly Keller, el petit elf, la bellesa de les fades, un brot petit d'humanitat.
Un brot petit d'humanitat? Però què és aquest eslògan de, que sembla del PSOE? Què és això?
És real, Jair, és real.
Sí?
Bueno, i tant. Tan real i tan autèntic com la mirada pura i brillant de la Nelly, que per fi sembla que ha trobat el seu lloc a la societat. Encara que a dia d'avui ens pugui semblar una bestiesa, la feina de la Nelly al circ d'en Barnum ha estat una benedicció divina. Tant ella com la seva família estan encantats amb la seva nova vida.
No, escolta, va, si la nena està
bé... Què fa la nena aquella petita que us va néixer petita?
Va al circo.
Ah, mira.
Treballa al circo.
Oi, cobra bé, eh?
Sí, coi.
Doncs, oita. Veníem de passar moltes penes treballant de sol a sol en una granja que no servia per alimentar tots els fills. Ara, amb el sou de la Nelly, el matrimoni Keller comença a veure la llum. La Nelly creix entre dones barbudes, siamesos i persones amb tot tipus de malformacions.
Has dit que la Nelly creix?
Sí.
Però vols dir, però és una manera de dir que van passant els anys o que creix de veritat?
No. De fet, ha crescut literalment.
Ah, molt bé.
Han passat els anys i ella ha fet una miqueta d'estirada. Poca
sí?
cosa, eh?
Sí?
Sí. Però quan compleix 12 anys, en Barnum considera que ha crescut massa perquè l'espectacle continuï funcionant.
Ostres. Bueno, que la nena ha crescut, o no s'haurien d'estar... Perquè la gent diu, oh...
Bueno...
Oh, no, s'ha curat.
No.
Escolta...
La Nelly ha crescut, però segueix patint nanisme. Comparat amb la resta de la societat, segueix sent petita. Això sí, segons en Barnum, no prou petita per formar part del seu repartiment.
Uita, nena, escolta, hem de parlar. Mira, et comento.
T'has fet grossa, nena.
Et comento, has crescut.
Bueno.
No t'amaguis. No, sóc aquí darrere.
Després de 9 anys treballant amb el referent de l'entreteniment del moment, en Barnum l'acomiada.
L'acomiada?
Sí, senyor.
Això no l'hi havia vist mai en en Barnum.
Mai.
Sí que ha fet fortuna amb la desgràcia aliena, sí, però bueno, això no l'hi havia vist fer mai.
A la Nelly i el seu pare no els queda més remei que tornar-se'n a Kokomo, a Indiana, a la seva granja familiar.
Cap a Kokomo, clar que segur que els veïns de Kokomo l'acceptaran tal com és, perquè fa pinta que la gent de Kokomo, Indiana, són gent oberta,
sí,
tolerant,
segur que sí,
i que t'accepten tal com ets.
Jo crec que sí,
sí, home,
i tant.
Sí.
I tant.
Què en sabem de Kokomo? Són bona gent els seus habitants?
Aviam.
Digues.
Els habitants de Kokomo me'n preguntes?
Sí. Mm. Hem vingut a aprendre avui.
Sí, perquè aviam, us feu una idea, sí, de què és Kokomo. Kokomo és un poble prou gran, a dia d'avui podríem parlar d'una petita ciutat, i el tarannà dels seus habitants... Tolerant, em deies?
Sí,
bueno,
oi, tant.
Sí, a veure...
Digues, a veure, qui va guanyar en trama, a Kokomo?
A Kokomo, el 1923, s'hi va fer la reunió més multitudinària de la història del Ku Klux Klan amb més de 200.000 persones.
On és el poble? Veus aquella creu en flames?
Es diu que quan va aparèixer el Ku Klux Klan, més de la meitat dels habitants de Kokomo s'hi van adherir. Així que no fa pinta que siguin la gent més tolerant del món així d'entrada. No ho semblaria, però vaja. La Nelly és una adolescent amb nanisme que li ha tocat viure a un lloc on els diferents se'ls condemna a amagar-se i resignar-se. Així que la nostra amiga dedicarà els propers anys a ajudar els seus pares a la granja familiar.
Hòstia, esta vegada amb el coi de granja, oh, portem tota la biografia dient que aquest negoci no va ni amb rodes. Aquesta punyetera granja no tira...
Bueno,
què esteu plantant?
Ara és diferent, Jair. Gràcies als diners de la Nelly, que ha anat ingressant durant els 9 anys que ha treballat al Circ dels Horrors, el seu pare ha pogut eixugar tots els deutes i ha convertit la granja en un negoci rendible que serveix per mantenir tota la família.
T'ha hagut de venir la filla petita,
sí,
que no la volies...
Exacte.
A treure les castanyes del foc.
Sí, sí, sí.
Desgraciat.
Exacte, sí senyor. També és veritat que el clima humit de la zona assegura unes bones collites. Heu de pensar que a Kokomo hi plou una mitjana de 10 dies al mes. Poden acumular-s'hi més de 1.000 litres per metre quadrat cada any.
Oh, carai.
Si plou, hi plou.
Déu-n'hi-do.
La petita Nelly s'ha convertit en una jove de 28 anys. No tenim gaires més dades dels seus afers personals. Sabem que s'ha independitzat, això sí, i que se n'ha anat a viure a Versalles.
A Versalles?
Bueno, a un Versalles que hi ha a Indiana, no al Palau de Versalles, no. És un poble a 200 quilòmetres al sud de Kokomo, però amb el mateix clima humit i plujós.
Ai,
noi.
Ai,
mira.
Ai, la mare que em va parir. Se m'oblida que som a la setmana de les malalties.
Sí, ja em sap greu, però és la setmana de la marató dedicada a les malalties respiratòries.
Però no podem anar matant, assassinant els nostres protagonistes només perquè pagar la marató és la de les malalties respiratòries. Estem matant els protagonistes.
No estem matant a ningú, Jair. És una història real. No ho estem relatant tal i com va passar. La nena...
És molt petita. És molt petita, Pello. Si té pulmons de canari.
Sí.
Pobre...
Ah! Els pulmons són molt petitonets.
Però que la portin al metge. No hi havia el metge de Kokomo.
Sí.
El doctor Bueno.
El doctor Bueno. Que la cure.
El Henry Cole. M'he apuntat el nom,
sí,
abans. El que
Henry
va matar
Cole.
La man de la seva...
Sí, senyor, correcte. Hi havia en Henry Cole. Era tan bon metge i tan popular que el 1881 va decidir aprofitar la fama per presentar-se a l'alcaldia de Kokomo i va ser escollit alcalde, tu.
Bueno, però la medicina és com anar en bicicleta, no s'oblida. Encara que sigui alcalde, pot fer una visiteta i donar-li unes pastilles a la Nelly.
No, no la pot visitar, Jair.
Per què?
Perquè és mort. En Henry Cole es va presentar a l'alcaldia prometent que acabaria amb els negocis corruptes d'alguns empresaris i de la mateixa policia del poble, i el seu mandat va durar 9 mesos perquè el xèrif i una altra colla de corruptes el van assassinar.
Hosti, bon poble, eh?
Sí, tu.
Cuidado, Kokomo m'ha fet gràcia quan m'has
sí,
dit, eh?
Sí, sí.
Quin nom més guai.
Hòstia. No hi aneu. Em sap greu dir-te que la petita Nelly, la bellesa de les fades,
no.
El petit brot d'humanitat,
no.
La nena que va treure la seva família de la misèria,
no.
Acaba morint de tuberculosi.
Estic ballant a contracor.
Ah. Ai. Sí, sí.
Si era més petita que el virus.
Era més petita que el virus.
Que sigui.
El 18 de juny de 1903 apareix el seu obituari al New York Times. El petit cor de la Nelly Keller s'apaga per sempre més a l'edat de 28 anys.
Ostres.
La Nelly Keller, la voleu
veure? A veure, sí, la volem veure, però digue'm què veurem. Ella de petita...
La veuràs...
Gran, hi ha algun element de referència?
No, costa fer-se la idea de la dimensió de la nena, realment,
sí,
perquè és l'única fotografia que hem trobat d'ella.
Sí.
És en un dels espectacles d'en Barnum, però no tenim ningú al costat. Està enfilada sobre una tarima. Us l'ensenyo.
Va,
us heu d'imaginar, és molt petita, pobreta.
Ui, ja fa cara de petita, eh?
És petita, sí.
Ja fa cara de... Quina cara bufona, de
sí,
bitxo petit, eh?
Sí, 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 sí. Petit. Mira que hi ha unes flors per decorar i una flor fa la mida de la seva cara.
Doncs sí, és veritat. I són trèvols.
Sí. Sí.
És molt petita. En fi, Nelly Keller, el petit brot d'humanitat, la bellesa de les fades, és digna d'entrar al búnker, sí o no?
Sí! Estàs escoltant els millors moments del búnker d'aquesta setmana. sap perquè mi niñez sigue jugando en...
Música de cantant català per una convidada que es dedica al mateix, a cantar.
A cantar.
Avui tenim entre nosaltres a una dona que, per poder-se guanyar les garrofes, va decidir fer un concert a canvi d'un vermut, que això va ser el principi de tot.
No, no, que barat.
A poc a poc, des de baix, anar fent, anar cantant, i al final se n'ha sortit molt i la gent la coneix, i va als seus concerts pagant per veure-la actuar, que és el que toca, home. L'art es paga. Canta en diferents grups, com The Gramophone All Stars, on també hi canten les Six Sisters. No sé si encara és així.
No, ja no, però... I bueno, hi he estat 10 anys.
Ah, perquè jo t'he vist allà, jo t'he vist escoltar. I atenció a la pronunciació del seu anglès, que és perfecte. És com el Peyu,
igual
aquest
que jo.
Anglès.
Que... Igual que jo, igual que jo.
És molt antic, això, eh?
Sí, sí. Busco molt. També cantava amb Verd i Blau, i amb la Clara Peia també hi havies cantat, que sé que va ser, que et va saber molt de greu.
Molt de greu.
Que, sí, sí, he vist algunes entrevistes que sap molt de greu que hagi marxat, perquè es veu que s'entenien molt. Ha col·laborat amb forces cantants, i amb uns, concretament. Ho va patar molt, tot i que, quan ja estàvem tots cansadíssims de la Covid... Sentir la cançó on ella hi cantava ens posava més nerviosos que de bon humor, però es pot entendre perquè la lletra vol i intenta animar, però la gent ja n'estava fins al monyo.
Sí, tens ganes de sortir, ho sento però no pots.
Ah, gràcies.
T'hauràs de quedar dins.
Oh, clar que...
Sí, sí, guaita, wow, sí, guaita. Si vull que et donguin, no, però clar, ho diu d'aquesta manera.
Sí, es podria dir, vist en perspectiva, que et diguin si tens ganes de sortir, si tu poses molt. Sí.
Ara, és l'himne de Can Brians.
Sí, però bueno, amb aquesta veu ja t'hi quedes,
sí,
eh?
Que quedes,
sí, 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 sí. L'intenció de la nostra convidada és boníssima, com sempre. La seva veu és dolcíssima i la veritat és que tranquil·litza tant que m'agradaria portar-me a l'escola per calmar una mica la canalla. Mira. Això estaria molt bé. S'ha pogut certificar que és cantant de la seva, de sang, perquè la seva germana també és cantant i també ho fa bé. Sí? És així. I suposo que ja tothom sap de qui
home,
parlo, així que rebem amb un fort aplaudiment a Judit Nederman! Judit!
Moltes gràcies.
T'han rebut mai en un concert així?
No, la veritat és que no.
Doncs benvinguda al búnquer.
Com estàs, Judit? Estàs bé?
Molt bé, m'ho estic passant increïble.
Mira, veus que bé.
Vinga,
anem a fer la pregunta,
una
Neus.
Una pregunta per la gent d'Igualada.
A l'última fila del búnquer avui, gent d'Igualada.
Sí, mireu, la Judit i la seva germana Meritxell van decidir un dia, doncs, una nit, sortir de festa.
Sí.
Que va ser la primera nit juntes.
Com tants germans.
Sí,
però... germans de bord també ho devien fer.
Sí, però ara tenim la Judit aquí, llavors. La seva mare els va dir que tornessin a les 2 de la matinada com molt tard.
Home, molt, bueno,
al final van tornar a les 7 del matí. Bueno. Llavors, la pregunta per la gent d'Igualada és la següent. Què va passar a casa de les germanes Nederman a partir d'aquella feta? Opció A. No van sortir durant tot un any sencer. Opció B. Van obligar les germanes a estar tot el dia despertes fins les 2 de la matinada del nou dia.
És bona aquesta.
Bé, bona.
Qui perd la nit, perd el dia.
Ah.
Això és el que deia la iaia. I opció C, la mare no els va tornar a posar a hora d'arribada mai més, perquè total. Què us sembla?
No, a mi la B m'ha fet més gràcia.
Sí, és
la gràcia. Sí, és el que us fa gràcia.
Doncs anem per la B. Sí, sí.
La B?
Vinga.
La B els hi ha fet gràcia. Vinga, no, aviam.
Oh! No!
Que no, hem de tirar per gràcia.
Què va passar?
A veure, Judit, què va passar?
Va passar l'opció número C. Ai, número 1.
Sí.
Vam arribar a les 7, la meva mare estava... O sigui, vam obrir la porta i estava al mig, no. O sigui, esperant-nos. I va dir, vosaltres creieu que això és normal? Ens va renyar molt. I llavors, vam estar 2 setmanes confinades, és el primer confinament que recordo.
I et va cantar, ho sento, però no pots, t'hauràs de quedar dins.
Exacte. I passades les 2 setmanes va dir... Mira, no us posaré hora mai més. L'únic que us demano és que torneu sempre acompanyades. I mai més vam tenir hora de tornada i jo no recordo tornar mai més a les 7 del matí.
Ah, mira, és la manera, eh?
Sí. Que a vegades, quan els pares fan servir l'estratègia aquella com de donar-te per perdut,
sí, sí,
és més efectiu que l'altre, eh?
Clar, és
que...
la teva responsabilitat, de
sí,
cop.
Sí, sí. Aquella,
clar,
la mirada de la mare,
sí,
de vegades, cuidado, eh? Cuidado, cuidado.
En fi, l'han encertat la gent de la primera i segona fila del búnquer. Ells i només ells podran aconseguir el magnífic lot de conserves Ferrer! El pack per fer una bona calçotada, mongetes seques, all i oli i salsa de calçots, que seran...
Qui encerti la cançó de la Neus.
Que te amo. Te amo.
Ho han dit 12 persones de l'uníson.
L'única persona que ha aixecat la mà...
És en Toni.
És en Toni de Valls de Torrella.
Llavors, per urbanitat...
Ara, per ordre...
Li donarem el premi al Toni. Fort aplaudiment per en Toni, que s'emporta el lot de conserves.
Ràdio Clandestina des del búnquer. Amb en Peyu, Jair Domínguez i Neus Rossell.
1786. Quimper, França. Atenció, falten 3 anys perquè esclati la Revolució Francesa.
Ja hi som!
No us preocupeu, tranquil. Avui no tocarem aquest tema, que és espès.
Segur?
De veritat.
Prou, eh?
Intentarem passar per sobre, perquè se m'està acabant.
Mira, fem com si no hagués passat. Parlem de França com si no hagués passat la Revolució
Francesa. Home, seria una altra França. Sí. Seria Espanya.
Sí, 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 sí.
La família Laennec està prou ocupada amb les seves misèries per pensar en revolucions. Els Laennec són una família de burgesos adinerats que estan passant per un autèntic calvari.
Ai, pobret, el burgès adinerat.
Noi,
és que quan pateix...
És un tema de salut que afecta un membre de la família, Jair.
Va, què
passa? Mare, la mare, que és el pal de paller d'aquella casa, és la que està patint de valent, pobra dona.
Comencem molt forts, eh?
Sí.
Porto de tos aquesta setmana, però sisplau.
L'arrencada d'aquesta biografia és un pèl tristota, ja us avisem. Fa dies que la pobra dona està lluitant contra una malaltia que l'està rebentant per dins. Ai, aquesta tos, noi.
Nena, fes-t'ho mirar, això.
Veure aquella pobra dona al llit és presenciar la imatge d'un mort que encara respira. Està ben consumida, només té la pell i l'os.
Noi. Dóna-li una sopeta o
algo. O tapa-la una mica.
Tapa-la. Tapa-li els peus.
Home. Durant els seus últims dies, en René, que és el seu fill i el nostre protagonista, intenta cuidar-la tan bé com pot. En René tot just és un nap buf, però ja es comporta com un homenet.
Ah?
Prepara el sopar, li fa...
Què li fa?
El sopar a la mare, li peix.
Ah, bé.
Li canvia els llençols amarats de suor, li intenta fer baixar la febre amb draps humits.
Va molt bé, això.
Uns dies abans de l'inevitable final, en René li promet a la mare que trobarà una cura per la seva malaltia, que no descansarà fins a aconseguir-ho.
No descansaré fins a aconseguir-ho. També el nen.
Nen.
Nen petit, dient aquestes coses, fa llàstima.
Li promet que estudiarà per ser metge i llavors la podrà curar.
Bé, René.
Bé, malauradament, la tuberculosi acaba guanyant la lluita i la mare mor.
Quina tuberculosi tan trista que ni hem cantat la cançó,
no,
eh?
No val la pena.
Sí, ja...
Després de la mort de la mare, aquella casa es torna més caòtica que mai. El pare d'en René és un advocat de prestigi, però que no sap ni fer-se un ou ferrat. Sense la seva dona, la situació el supera. Haver de fer-se càrrec d'en René l'emprenya de valent.
Sort en vas tenir del teu fill quan la dona estava malalta.
Ara.
Que li feia sopa. I tu què feies, eh?
No, res no
feies. Tot el dia al bar, desgraciat.
Bueno, i fent d'advocat, però desgraciat igual.
L'advocat també va al bar, eh?
Sí. Dels que hi van més, em sembla. Després dels Mossos d'Esquadra.
Perdona. No ha dit cap bestiesa.
Jo sempre que entro a un bar, hi ha dos Mossos d'Esquadra.
Sempre.
Que m'adona seguretat, també.
I tant.
Està bé.
Ja saps que allà no entrarà ningú a atracar.
Ah,
com a mínim, ningú que estigui una mica bé del cap.
Bé, el pare és un penques i un inútil.
Carai!
Però com que en René té 6 anys, el pare és qui té el poder de decisió. Al final... El pare decideix fer les maletes del nano i fotre'l fora de casa. El petit René anirà a viure amb el seu oncle, un sacerdot catòlic.
Ui. Ui. Jo no sé si és la millor idea fer anar el nen allà.
Amb un sacerdot?
Amb un sacerdot.
No els he vist del bar, tampoc. No. Amb l'uniforme no els veus.
Jo sacerdots borratxos fa molt que no en veig cap.
Jo també.
Fa ben bé 2 mesos que no en veig cap.
Bé, no us amoïneu, perquè el sacerdot és un bon home, molt més humà que el pare d'en René. L'oncle cuida el pobre nen tan bé com pot, almenys ell ho intenta, cosa que no pot dir el pare. En René creix amb una salut molt dèbil. La mort de la mare, la indiferència del pare, el canvi de casa, tot plegat fa que el petit René sempre estigui malalt. Està cansat, té febre i també experimenta crisis asmàtiques molt fortes que el deixen ben baldat.
Bueno, perfecte per acabar les biografies especials de la Marató.
Exacte. Recordeu que aquest diumenge, 15 de desembre, tindrà lloc la Marató de TV3, centrada aquest any en les malalties respiratòries. I com podeu veure, avui estem fent una biografia on aquesta mena de malalties tenen molt de pes. A hores d'ara, la mare s'ha mort de tuberculosi i en René és un nen asmàtic i amb el pit de vidre.
Per favor, feu un donatiu per tots els nens amb el pit de vidre com en René.
Exacte.
Va per tu, René.
Pit de vidre és una metàfora.
Sí, no té de vidre.
No.
El té de
si
carn.
Si no, xutes la pilota i pots fotre un desgavell.
No, en René no pot jugar de porter.
No, de porter no el poseu, si té el pit de vidre. A més, en René li va fer una promesa a la seva mare que pensa complir.
És veritat.
Li va prometre que estudiaria medicina i que descobriria una cura per la malaltia. Una malaltia que actualment sabem que era tuberculosi, però que a principis del 1800 encara no coneixien. Li deien molts noms diferents. Un d'ells era tisi.
La tisi.
La tisi, agafar la tisi.
Agafar la tisi. Agafa... La tisi, però si semblava... Van actuar amb Bacchial i la tisi.
Sembla una quilla.
Una quilla, sí, sí.
El Rubens s'ha enamorado de la tisi.
Ui.
Enamorado, eh? És com ho diuen ells. S'ha enamorado de la tisi. Per sort, en René creix i la seva salut millora considerablement. El tiet veu que en René té potencial. Què passa, Jair? Què?
Res. Que l'he vist l'escena,
sí. Els quillos fan anar les vocals com volen.
És així, no? I no som ningú per corregir-los, no. Vull dir,
cadascú, escolta.
Parla com vol.
El tiet veu que en René té potencial, deia, i l'introdueix en el món de la lectura. També l'anima a perseguir el seu somni, a estudiar medicina. Bon tiet,
sí senyor.
En René ingressa a la Universitat de París i al cap de pocs mesos ja despunta com un dels millors estudiants de la promoció. És llest. I a més el mou el sentiment d'esbrinar què carai va matar la seva mare. Bé, la seva mare i molts altres compatriotes. Ja sabeu que avui en dia està més o menys controlada, però el 1800 la tuberculosi va fer autèntics estralls.
Perquè no hi havia tantes finestres com ara. La gent no ventilava.
La gent no ventilava.
Ara tu t'aixeques al matí, nano.
Obre una mica.
Que fa pudor de tigre aquí dins. Sí, però abans...
Per combatre les malalties respiratòries, a la universitat li ensenyen a diagnosticar els pacients a través del so. En René ho troba fascinant.
A través del so?
Sí.
Però que modern, que els hi posen música.
No.
Els hi posen en triquell.
Home, però... no té res a veure amb la música, no. Vol dir que intenten escoltar la seva respiració, a veure si estan carregats dels pulmons o si el cor els hi batega correctament. Estem parlant d'un mètode tan simple i auster com posar l'orella sobre el pit del pacient.
Però què dius ara? I ens queixem que la sanitat està cardada?
Sí, noi, imagina't abans. A ningú encara no se li havia acudit acostar el cap al pit.
No, aviam. Vostè està malalt.
No s'acosti.
No marxi.
En René pensa el mateix, que és un mètode terrible per diagnosticar el pacient. Un cop ha aprovat la carrera i ja està exercint com a metge, allò de posar l'orella al pit dels pacients se li fa una muntanya.
Home, sí.
És que si no us coneixes de res, està fàstic.
No, fàstic, eh? Que el tio que vinc de fer uns squats, home, sisplau. Dutxis abans de venir al metge.
El que ve a l'hospital normalment...
Digue-ho.
No, vull dir que...
Digue-ho, sense vergonya, digue-ho.
Vull dir que, hòstia, ve de ficar l'orella allà, no sé. Jo per això no em vaig fer metge. Si ho fa amb homes, encara ho suporta bastant bé. Però si el pacient és una dona jove, en René ho passa molt malament. Penseu que és un nano tímid i molt reservat. Les pacients, per la seva banda, tampoc s'acaben de trobar gaire còmodes.
Situació molt delicada.
Sí.
I si hi ha aquell metge valent de... Em fa mal pit, despullis.
Sí.
Despullis. Tinc febre, despullis.
Despullis.
Despullis. Deixi la roba allà.
Despullis.
Al costat de la meva.
Despullis.
No, hi ha molt de metge...
Sí.
Estic parlant de l'època.
Sí.
Ara ja no passa.
Sí. Bé, sort en tenim que en René és reservat, perquè altres homes estarien encantats de fer-ho, això
terrible,
de anar
terrible.
Ficant les orelles allà al mig.
No. Les orelles, les dues, eh?
Les dues.
No.
És per escoltar més bé. Escolta, el cor està un cantó o l'altre, no està tots dos al cor, eh? Escolti.
Vull escoltar els dos pulmons.
Sí, no, és que, oh, és que no, és que el cor cadascú el té en un costat. Sí. Clar, estem parlant d'aquella època que la gent tampoc tenia coneixement. No. Els hi podies colar el que volguessis. Aviam, si és aquí... Ah, no, és l'altra banda. Sisplau, sisplau.
Sisplau, avancem.
Per favor. És que... La millor opció és posar un mocador sobre la pell dels pacients, almenys per evitar el contacte directe. Bé, un detall, bé, un detall, un detall.
Poc a poc, poc, poc a poc. Poc.
En els casos més delicats, on la pacient està extremadament incòmoda, en René opta per escoltar-li el pit amb la roba posada. Ell sap que allò no és l'ideal, però fins que no hi hagi alguna altra solució, s'haurà de fer així.
A més, la gent abans portava molta roba.
Clar.
Les dones, encorsetades, sí, al màxim, amb allò. Allò no hi ha manera de sentir res.
Allà què has de sentir?
Que...
Res. Amb aquells anoracs de plomes.
Si hi anaven ofegades, elles soles pel carrer.
També té problemes amb les persones obeses o amb més grassa del compte. Els metges tenen moltes dificultats per analitzar els batecs del cor si el pacient té un excés de greix.
A part que dir-li és delicat.
Sí.
Vostè està gordo.
Vostè està gordo i no li puc escoltar el cor.
Per tant, marxi.
No m'arriba.
Marxi al gimnàs.
Exacte. Torni quan s'hagi primat i li miraré el cor. Un dia en René passeja tranquil·lament pel Palau del Louvre de París. De cop, veu com dos nanos estan jugant amb una branca d'un arbre. Un d'ells posa l'orella a la punta del tronc i l'altre nano rasca a l'altre extrem. Els nanos es diverteixen comprovant que el so passa a través de la branca.
Mare de Déu.
La canalla com s'entretenien abans, eh?
Necessita... Ara volen un iPad.
Sí, tu.
Abans gratàvem branques.
Escolta, la mirada d'en René és més pura i brillant que mai. Ha quedat meravellat amb aquella imatge, sense voler. Aquells nanos li acaben de donar una idea revolucionària. El nostre amic, que també té un punt d'inventor, es tanca el seu despatx fins que aconsegueix crear un invent extraordinari. Estem parlant de... l'estetoscopi.
El creador de l'estetoscopi, que realment se l'ha inventat aquell nen de la branca.
Sí que és veritat, però
l'ha robat.
Aquell nen seguirà sent pobre tota la vida. L'estetoscopi. I també és el creador d'una nova paraula, el verb auscultar. Que aquest verb a mi sempre m'ha grinyolat.
No t'agrada?
No, perquè es confon. Confon. Escoltar... auscultar, hòstia.
Però bueno,
de veritat no hi havia una altra paraula.
Un només te'l diu el metge.
Sí.
I però... si t'ho diu un metge saps que t'està dient auscultar. L'hauré d'auscultar. L'hauré d'auscultar com parla.
Però és que pensa que hi ha escoltar, auscultar i escortar.
Què? Què és escortar?
Lo dels Mossos.
Ah, sí. Si t'ha d'auscultar un mosso, cuidado, eh?
Jo crec que hi hauria una paraula diferent que ens hagués servit per descriure això.
Noi, tenim l'idioma que tenim.
Noi, s'ha de dir que el primer estetoscopi que va inventar era bastant rudimentari. Després ja el va anar millorant, però el primer disseny era simplement un paper embolicat en forma de tub.
Què?
Sí. El típic canelo que fas amb una 4. El fas així i...
Un turulo.
Un turulo amb una 4.
Un turulo això.
Hola.
Això.
Hola.
Hola.
A veure si me sent... Això era el primer estetoscopi. Sí, noi, què vols que et digui?
Però aviam... no ha de donar gens de confiança un senyor fent això?
Aviam, què?
Respiri.
Doctor, vol dir...
Vol fer el favor de callar? Respiri.
És que no sé, doctor.
Que no sento res. Vostè respiri i calli.
Potser si em trec el jersei vol dir que no sentirà
però
alguna
no
cosa.
Pot treballar de cap manera. Això és impossible treballar, eh?
Però és que m'està
escoltant... No, així no es pot treballar de cap manera.
M'està escoltant el cor amb un paper.
És que sí, està... També és veritat que no li he donat gens de confiança, senyora, no, però és el que hi ha.
Això és així. Com hem dit, en René anirà millorant el seu invent. La qüestió és que ha trobat un mètode per poder escoltar els pacients sense passar moments incòmodes. De seguida el seu invent es fa famós i tothom l'utilitza. Gràcies a l'estetoscopi, en René pot detectar pacients amb tuberculosi pulmonar més aviat. Ara no cal arribar al punt que el pacient escupi sang per la boca. Amb el seu estetoscopi sap detectar si els pulmons estan tocats.
Com els has de tenir de tocats els pulmons? Per notar-ho amb un turulo de paper.
Sí, noi.
Déu-n'hi-do, eh?
A veure, respiri.
Sí, doncs sí, sí.
De tota manera, en René no ha trobat una cura per aquesta malaltia. Li queda molt camí per recórrer i moltes hores per investigar. El nostre amic té 35 anys i tota l'energia del món per seguir treballant. Però entre totes aquestes hores de laboratori, també ha tingut temps per conèixer una mossa i casar-s'hi. Ja sabeu que en René és un noi molt tímid i aquesta mena de coses li fan pànic. Però ves per on, ha aconseguit trobar parella i formar matrimoni.
Bé! Visca, que bé.
A miquet un dia em va ficar l'orella als pits.
Senyora, sisplau.
Sisplau.
Secret professional.
Sisplau. Si al final ha tirat pel dret i s'ha casat...
Amb qui?
Amb la seva cosina.
Hòstia, tu, ojo, cuidado amb la cosina.
Si et costa socialitzar, la cosina ja la coneixes.
Clar, clar, no, és que ens coneixem de petits. Bueno, doncs per això mateix, poder, hauries d'haver buscat una mica.
Per auscultar la seva cosina, en René no fa servir l'estetoscopi, eh?
Però, sisplau, que és aquest bastó.
I pel que es veu, tampoc fa servir preservatiu, ja que al cap de poc la mossa queda embarassada. Però ni un metge tan bo com ell s'esperava que la genètica seria tan malxinada. El nadó és un autèntic desastre i mor al cap de poc d'haver nascut.
Encara està sonant la campana i ja està fent forat aquest nano. No, i quina paciència.
S'ha d'enterrar, s'ha d'enterrar. Sí, sí. Un cop superat el dol, en René torna a centrar-se en el que realment sap fer, investigar malalties respiratòries. Un dia li arriben males notícies. Rep una carta on li expliquen que el seu tiet, aquell sacerdot que el va cuidar quan era petit, ha traspassat després de patir un infern. Resulta que el tiet va tenir uns símptomes idèntics a la tisi. En René sap que no té temps per perdre, que cal frenar-ho d'alguna manera.
Primer la mare i ara el tiet. És que t'encantes, t'encantes amb la cosina
fent,
i no investigues.
Anar fent turulos de paper,
sí.
Per l'amor de Déu.
Vols posar-t'hi?
En René es posa les piles, ara. Es tanca al laboratori i durant mesos es dedica a obrir cadàvers que han mort de malalties respiratòries, molt d'ells de tisi.
Però tu què els obre amb una katana?
Noi, eren les eines de l'època.
Val, val.
Gràcies a les autòpsies practicades i a les seves investigacions, es pot avançar molt en aquest camp. Entre altres coses, perquè ell és dels únics metges a França que s'atreveix a manipular els cadàvers. Els altres metges no volen tocar els morts de tisi perquè es pensen que aquelles malalties són contagioses per força. En René opina que no, que la tisi és el resultat de la vida a les ciutats i de la brutícia dels carrers.
Ara.
El nostre amic té part de raó. La tisi o la tuberculosi va associada a una vida precària, però s'equivoca en pensar que no és contagiosa.
Ai, que encara ens enganxarà algun mal lleig.
Doncs mira, per desgràcia, en René l'espifiarà, i molt. Un dia practica una autòpsia rutinària. Quan té el pit del cadàver ben obert, remena una mica per allà dins i li obre els pulmons.
Quin fàstic, per Dios, sisplau, que porta guants, almenys,
doncs,
no?
Mira, segurament no em portava, Jair. La qüestió, esperem que no es mengi les ungles. Ai. Els pulmons del mort estan fets un cromo, estan rebentats per dins, plens de lesions pulmonars que coincideixen amb un altre cas de la malaltia que està investigant. En un moment de l'autòpsia, en René es distreu i es clava la serra que estava fent servir per serrar el pulmó.
Però t'has de despistar moltíssim per
clavar-te
una serra.
Si estàs intentant tallar fort i se t'escapa, crac!
Sí.
Amb guants o sense guants, la qüestió és que s'ha tallat un tros de dit amb la serra que estava ben infectada amb els pulmons del cadàver. Però com que en René pensa que la tuberculosi no és infecciosa...
Ai.
I abans la higiene d'abans no era la d'ara.
Bueno, i la francesa.
És exacte. Doncs el senyor decideix continuar, com si res.
No, posa-t'hi una mica d'aigua oxigenada o algo, t'hi fica't algú.
Frega-t'ho amb aigua i sabó, almenys.
Clar.
Ja és massa tard, Jair, poca cosa s'hi pot fer. Al cap d'uns mesos es comença a trobar malament. Primer es pensa que és fruit del cansament, de passar-se tantes hores treballant.
Clar.
També hem de recordar que en René havia tingut problemes de salut quan era petit. Sempre ha sigut un home bastant delicat. Arriba la febre i el cansament. Decideix marxar una temporada de París. Creu que si es trasllada a un lloc on faci més calor, la seva salut millorarà. Però ja fa temps que la nostra mascota li està devorant els pulmons.
No fotis.
Sí, noi, arriba la tos i al cap de poc la tos ve acompanyada de sang. Ell sap millor que ningú quins són aquests símptomes. Sap de quin mal ha de morir, mai més ben dit. El nostre amic acaba morint l'any 1826. Tenia 45 anys. No serà fins al 1839 on es farà servir per primera vegada el concepte tuberculosi. I ens haurem d'esperar fins al 1882 quan el metge Robert Koch detecti per primera vegada que la tuberculosi és causada per un bacteri. Aquesta ha sigut la trista història de René Laennec, el metge que va inventar l'estetoscopi perquè era massa tímid per posar l'orella al pit de les seves pacients. Un home que va morir de tuberculosi mentre estava investigant-ne la cura.
Escolta, que potser no cal, però molts morts de tuberculosi no hem tirat la cançó. Què s'ha de fer?
És veritat. La tirem.
Sí, no?
Què fem?
Sí. La tirem. Sí.
La gente la pide, ¿no?
Un homenatge en mort.
Vinga, va! En fi, en René Laennec, el voleu veure?
Sí, aviam. Sí. Amb estetoscopi o sense?
Sense estetoscopi. Bons ulls, eh?
Sí?
Bona mirada.
Home!
Mirada desperta.
Sí. Ostres, sí, no? Sí, collons, hem esmorzat fort,
sí,
eh?
Sí, és dels de... Aviam què has berenat,
aviam
nano.
Aviam què has berenat, nano. En René, en fi, René Laennec és digne d'entrar al búnquer, sí o no?
Sí!
Ui, que hi ha dos nos aquí.
Hi ha dos nos, eh? Però què passa? No ha agradat.
Una noia que està estudiant psicologia, sí. I un noi que és psicòleg. Mira. Què passa? Quin rotllo us porteu?
Els psicòlegs. Quin problema teniu els psicòlegs amb l'inventor? Com que vosaltres no el feu servir.
Clar, no feu servir l'estetoscopi.
Perquè si vas al psicòleg i em posa l'estetoscopi, hòstia.
Si et posa l'estetoscopi al cap i fa...
A veure...
Vostè està loco.
A veure què se sent aquí dins. Home, és que tu poses l'estetoscopi i sents... La, 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 ué.
Ah, doncs sí que sent veus. Pues... Jo també els sento.
Aquest està bastant llampat, pobret. En fi... L'estetoscopi. A veure, René Laennec, aviam, Joil, així és que fem? El deixem entrar, no?
No, home, sí. El deixem entrar. Sí, home, aviam, sí, si haurem de fer cas als psicòlegs.
Sí, sí, no. René Laennec, fort aplaudiment per ell, que entra al búnquer!
Ens costa triar, perquè tot és bo. Però estàs escoltant els millors moments del búnquer d'aquesta setmana.
Caires, bon vespre. Una pregunta. Ara que ja ha passat el tema de les campanades i tot això, què ha de passar perquè vosaltres tres doneu les campanades un any? Vinga, una abraçada i força Sant Eulàlia de Ronçà.
Mira, home...
Justament avui...
No ha de passar res. Mira, va, aprofito per explicar-ho, perquè això no s'ha explicat encara.
Ui.
L'únic que has d'esperar és que sigui 31 de desembre, perquè ara mateix, asseguts en aquesta taula, hi han el presentador de les campanades de TV3 d'aquest any, sí, i els presentadors de les campanades de Catalunya Ràdio d'aquest any. Oh! 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 Ostres! Sí, senyor.
Molt bé.
Sí.
Ja veurem com va.
Us estarem fent competència, sí. Miqui. No passa res.
Jo escolto sempre la ràdio per Cap d'Any. Sempre la poso. Sí. No, és conya, aquí que escolto la ràdio per Cap d'Any.
Anava a dir, perquè... Jo una vegada a la vida vaig sentir, perquè estava al mig d'un bosc.
Hi ha gent que aquell dia han de treballar, que estan nosaltres al cotxe, que s'estan traslladant d'un lloc a l'altre.
El doctor mecànic, per exemple.
I ho escolten per la ràdio. Exacte. Espero, pel bé de la teva integritat física, que facis alguna menció a TV3 a les campanades del búnquer que s'estaran fent en aquell mateix moment.
Som-hi.
Nosaltres farem el mateix.
Sí? Segur?
Sí. Una salutació des d'aquí.
Si més no, per dir que no us mirin a vosaltres, algo direm.
Podem fer?
Sí. No, que es pot alternar.
Però podem fer com els partits de futbol, que tu el miraves a la televisió espanyola, però després ho escoltaves a la ràdio.
Sí.
Doncs que facin això. Potser les veus no són les mateixes.
O sigui, la recomanació és TV3 en mut.
Exacte.
I per la ràdio les del búnquer.
Ara.
D'acord, si hi ha una mica de delay, us podeu tornar absolutament bojos.
Hem menjat 16 raïms avui.
Ara, m'agradaria presentar les de TV3, també t'ho diré, eh?
També, ja arribarà.
Ja no pots. Són en Miqui i la Laura fins que s'acabi la humanitat.
Són molt joves encara.
Ara mateix a Catalunya Ràdio està sonant el búnquer.
Hola, soc Núria de Reus i voldria saber per què quan bull l'aigua no es vessa mai i quan bull la llet se sobroix i deixa els fogons fets una porqueria. Moltes gràcies.
Sí, noi.
Enhorabona pel programa.
La llet és més porca, la llet.
El físic diu això, eh? Ella, és perquè és més porca.
Ella ho ha dit ben maco, la llet sobreïix i tu, la llet és més porca.
És veritat, eh? Però...
I bull a traïció. Sí. Bull a traïció. Sí. Perquè tu estàs mirant...
Tota l'estona mires.
No. Et gires un frame...
Sí.
I...
És veritat.
Però a mi l'aigua també me surt.
Que l'omples massa.
Home, sí, el que hi és un problema.
No l'omplis tant, l'aigua.
Però tu què passa, que no saps cuinar o què? Si et vam veure en un programa de cuina fent el sanganú.
Sí. No, sí sé cuinar, el que passa que sóc una persona... Sóc un estudiant encara, saps? Casa meva és un pis d'estudiants.
Però t'interessa?
El què?
La cuina?
Sóc com a... Sí, no. Jo sóc molt simple cuinant. Jo, de veritat, jo em faig un tros de tall, pasta i verdura.
És que no cal més.
No cal més.
És que aquí m'hi
trobaràs a mi. Totes les macros estan complertes amb això. Has vist? Nutricionista.
Truita, saps fer una truita? No?
Sí, francesa.
I un ou ferrat.
Sí, a més li sé donar la volta perquè el rovell no...
Què dius, la volta a un ou ferrat?
Què dius, Miqui?
Perquè t'agrada la torrassa,
sisplau. Neus, a veure si algú del públic vol fer una altra pregunta.
Home, és que és molt gros.
Què ha dit aquest tio?
Perquè més dit, perquè el rovell no, què? No, què? No sigui sucós i preciós.
El rovell ha de ser cru, el rovell. Ha de ser cru.
Però un moment, d'on t'ho has tret, això?
De veritat.
Vas viure en algun lloc estrany i...
No, no sé. A casa meva li donàvem la volta.
Miquel, sisplau.
I què, no pots sucar res després allà dins?
No, clar, no.
Quina merda d'ou.
No, de veritat.
Te'l menges a pèl.
De veritat, i la mare professora, no s'entén.
Ja, però el pare és funerari.
Ja sabia que no acabaria bé. Però,
vaig a girar-me a veure si surt algun paper.
A veure.
I mentrestant...
Oh. I mentrestant farem preguntes a Miqui. Miqui, tinc apuntat aquí que has menjat ous podrits d'ànec.
Sí.
Per què?
A la cosa perquè aquella, horrible.
El meu pare va anar a Xina pel tema de la funerària i tal, i em va portar i ens va dir, proveu això, tal, no sé què... Fàstigos.
Horrorós, eh? No cal.
O sigui,
no cal.
Proveu això, que són ous podrits d'ànec, i tu vas dir, sí, papa.
Sí, bueno, clar.
És el pare, se li ha fet cas.
El meu pare em va dir que si em tancava una habitació amb un piano, llavors havia de fer cas.
Però el teu pare, per què se'n va a Xina per fer una cosa de funerària? Sí. Que són diferents els morts allà.
Perquè no, perquè venen taüts i llavors han de... Sí, negocis.
És interessant la vida del pare de mi.
Sí.
Té una entrevista al pare de mi.
I la iaia Trini.
Sí.
Què passa amb la iaia Trini? Que em parles molt sovint.
Em parlo molt sovint. Sí, de fet, el Ger va dir que deixés de parlar les meves iaies, eh?
A la mínima parlava de iaies.
Sí.
Però bé,
què passa?
No estàs molt de la iaia Trini. Com?
Sí, estic molt de les meves iaies. Coses, passen mil coses. La meva iaia, quan a vegada que a Twitter algú m'amenaça o em diu que em pagarà pel carrer o tal, em truca i em diu, niño, que he visto, que m'han dicho, que tal. Ah, con cuidado, eh? I jo, ostres. Que no, mama, és Twitter. Ai, iaia, és Twitter, tranquil.
No passa nada.
Pensava que diries, dirà, ella diu, doncs vindré jo.
No, ja ho veurem, fotem la crossa, una hòstia.
Ojo, no us foteu amb la iaia d'en Miqui, que us fotrà un xec d'hòsties.
Exacte.
Res, gràcies per acompanyar-nos aquests dos dies al búnquer. Nosaltres hi tornarem com sempre a la una del migdia a Catalunya Ràdio. Que vagi bé.
Adéu-siau.